bona tarda, Jordi Creus.
Hola, bona tarda.
Editor de la revista Sapiens, avui ens vol parlar ni més ni menys que de Calígula.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys...
Si haguéssim nascut a Roma fa més de 2.000 anys, hauríem coincidit o no, més o menys, amb el terrible Calígula.
Sí, sí, hauríem tingut moltes possibilitats de coincidir amb, amb Calígula, perquè fa 2.000 anys, justament ara, hi havia un emperador que es deia Tiberi, que era un Pessa, va regnar durant molts anys, però a l'any 37, després de Crist, de la nostra era, va pujar Calígula. Per tant, si haguéssim nascut fa 2.000 anys a Roma, hauríem vist segurament el regnat de Calígula, que era un Pessa encara pitjor que Tiberi.
Tenia fama de foll, de cruel, de matar sense miraments, amics i de tot, però l'altre dia em sembla que ho vam apuntar, va començar d'una altra manera.
Sí, ell va començar diferent. El seu primer any de regnat va ser un home que va ser molt estimat per la població de Roma. És a dir, ell va fer moltes coses, va fer banquets populars multitudinaris, va portar grans espectacles al circ, va portar feres de l'Àsia, va portar feres de l'Àfrica, i va ser un home durant el primer any molt estimat, realment.
De tota manera...
Sí, programador cultural sí que ho tenia. Però sí. Què li va passar? Que va perdre la il·lusió, allò, quan comences una feina que estàs molt a tope...
Espera, encara no ho desenvolupem. Fem una cosa, anirem a aquest punt, però abans anem al principi. Qui era ell quan neix? És a dir, d'on venia ell?
Bé, ell de fet no es deia Calígula. Calígula és un mal nom que li posen. El seu nom sencer és Gai Juli Germànic. És un home que va néixer a Antium, que és una ciutat que hi ha un municipi molt proper a Roma, 50 o 60 quilòmetres de Roma, tocant al mar, que es diu Anzi actualment, 40-50 mil habitants. Va néixer l'any 12 després de Crist. Era fill d'un gran heroi, d'un gran militar que era Germànic, i d'Agripina. Era net també d'un gran personatge, el millor emperador de la història de Roma, que és l'emperador August, i era també nebot de l'emperador Tiberi. Ell va succeir a Tiberi, com hem dit, l'any 37 abans de Crist, i era un home pel qual ningú no donava un duro al principi, com expliquen gent com Suetoni o com Sèneca.
Calígula, què volia dir?
Calígula li posen com a mal nom perquè és la sandàlia que utilitzaven els soldats romans, els soldats romans que hi havia per les terres que anaven a ocupar, no? Sí. I com que ell va passar molt temps a Germània amb el seu pare, amb Germànic, als campaments a la frontera del Rin, i ells, els soldats anaven amb aquestes sandàlies i el tenien com una mascota al nen, i li deien Calígula per les sabates dels soldats.
Li deien sandàlia, eh?
Sí.
Molt bé. Què ens han deixat escrit de Calígula els testimonis de l'època?
Bé, el que em va parlar més, amb diferència, va ser Suetoni. Suetoni l'hem d'agafar amb totes les precaucions del món, perquè és un home que, si avui existís, se'l rifarien els programes del cor, se'l rifarien perquè era un veritable artista. Avui seria segurament el reporter estrella de programes com el Sálvame. És un home que va escriure les vides de tots els emperadors, va utilitzar molt la xafarderia.
Vida dels Cèsars, no?
Sí, és el llibre dels 12. Dels 12. És veritat que va utilitzar documents oficials, és veritat que es va documentar, però també ho va utilitzar, i aquí hi ha la gràcia de Suetoni, fonts no oficials, escrits, difamatoris, fonts orals i moltes xafarderies. I realment, home, és veritat que Calígula donava per molt, amb la qual aquí es va poder esplaiar amb facilitat. Digues.
Home, d'aquí va treure, per exemple, a Shakespeare molt de material per fer algunes de les seves obres, no? El que dèiem, Calígula va regnar molt poc temps, menys de 4 anys, però va acumular un currículum molt bèstia. Primer va començar bé, el poble se l'estimava molt, va portar feres de l'Àsia, com deia el Jordi Creus, però què? Què canvia la seva personalitat?
Ell realment regna 4 anys escassos, és a dir, regna molt poc temps i aconsegueix una cosa que aquí a la secció hem fet moltes vegades. Aquest home ha aconseguit passar a la història, i tant. Calígula ha passat a la història, per això estem parlant d'ell. Ha passat a la història com un bandarra, com un carcamal, però ha passat a la història. Què canvia? Doncs que després del primer any canvia radicalment la seva actitud envers, sobretot envers l'aristocràcia. Tiberi, quan encara era viu, va dir que Calígula seria una hidra, el monstre de molts caps, pel poble de Roma, i realment va ser una hidra, sobretot per l'aristocràcia romana, i va ser una hidra per Tiberi, perquè si fem cas al que explica Suetoni, Tiberi va ser assassinat per Calígula. Primer li va donar verí, i quan veia que el verí no acabava de fer l'efecte, no ho feia prou ràpid, el va, segons Suetoni, el va ofegar amb un coixí. És a dir que... Tela.
Suetoni va escriure referint-se al regnat de Calígula que, fins aquí, hem parlat d'un príncep, ara ens toca parlar d'un monstre.
Calígula era d'elevada estatura, pàl·lid i gros. Tenia les cames obertes i el coll molt prim, els ulls enfonsats i deprimides les temples. El front ample i boterut, cabells escassos, amb la part superior del cap ben calba i el cos molt pelut. Per aquesta raó era un delicte capital mirar-lo des de dalt quan passava. El seu rostre era naturalment horrible i repugnant, però ell procurava mostrar-se encara més espantós, ja que estudiava davant d'un mirall els gestos amb què podia provocar més terror.
Això m'ha recordat a aquell moment, ho he vist en algun documental, en què Hitler es posa a fer cares amb un estudi fotogràfic i després se les estudia per veure quines poden generar més impacte, gestos, no?
Sí, es diu que Calígula feia el mateix 2.000 anys abans, eh? O sigui, també s'estudiava la manera de poder fer més por.
Quin quadro, no?, de persona, per això, jo crec que...
Sí, sí, sí.
També Suetoni s'hi posa bé, eh?
Jo crec que Suetoni...
Calb, lleig, amb les temples en dintre, no sé què...
No hi ha ni un tret positiu o neutre. No, no,
exacte. Sí, és molt interessant llegir el llibre de Suetoni, perquè és amb tots els emperadors romans, doncs, amb totes les xafarderies, tot allò per on pot agafar, la punxa per poder fer, doncs, un relat com el que fa, no? O
sigui... Home, si de tu diguessin algun dia que tens el front ample i buterut...
Clar, és que no sé.
No t'ha d'agradar, eh?
No t'ha d'agradar gaire.
No gaire. Allò, ulls enfonsats, el coll molt prim, cabells escassos... És que tu vas pintant, vas fent una mena de Mr. Potato bastant interessant.
Calígula es reivindica com un déu.
Sí, ell arriba un moment que vol tenir a les seues mans la vida, la mort i les voluntats de totes les persones que hi ha a Roma. I aleshores ell diu, es proclama Déu. Però no un Déu normal, un Déu normalet, com els que hi havia, no. Ell volia ser el Déu més important. I llavors agafa, per exemple, estàtues de Júpiter, que és el Déu més important de l'altar dels déus romans, i li fa tallar el cap a les estàtues de Júpiter i s'hi va posar un cap seu.
Hosti, quina cotró, no?
Un cap seu, insistim, amb el front ample i buterut, el coll molt prim.
Després agafa, va profanar molts temples, va fer posar estàtues seues a diferents temples, va fer treure totes les plaques del seu avi, l'emperador August, que destacaven doncs, les grans gestes de l'emperador August, que realment les va fer.
Que August també es presentava com un déu, però sí, no canviava les cares dels altres, sinó que feia estàtues noves per ell.
Estàtues noves, tenia una altra categoria, August, diguéssim, que el pobre Calígula. Llavors feia coses doncs, com, per exemple, ell sortia amb el seu carro i obligava els magistrats, que són personatges molt importants, a córrer al costat d'ell mentre ell va amb el carro tranquil·lament, els magistrats corren al costat per portar una conversa amb ell, els feia fer a l'aristocràcia de cuiners i de cambrers per ell, és a dir, humiliar al màxim a la gent més poderosa de Roma.
I per què ho feia, això?
Doncs perquè ell...
Es va tornar boig de tot?
Era un sàdic, no?
Era la manera, doncs, de demostrar el seu poder i de demostrar
clar,
que...
Clar, però perquè se sentia frustrat, l'havien menyspreat, o hi havia algun rancor aquí, o és que es va trastocar?
Ell, de petit, havia estat una persona menyspreada i després ningú creia que pogués arribar a ser emperador com va ser emperador.
Jo no sé què passa al final perquè no me'n recordo ben bé, però això pinta a un assassinat i que la gent es quedi ben a gust.
Normalment aquest tipus de personatges sempre acaben igual, no?
I les classes dirigents, com l'aguantaven? Bueno, però no podien fer res més, no?
Clar, les classes dirigents l'aguantaven sobretot primer perquè el poble estava amb Calígula. És a dir, el poble, Calígula, quan maltractava algú, no maltractava la gent normal, maltractava els aristòcrates. No. I això agradava a la gent normal, clar. Que maltractés
els
aristòcrates.
Vinga, fot-los
i ganyes, sí, que no foten clar. Rent tot el dia.
Clar, després...
És una bona estratègia, eh?
Sí.
Humiliar els poderosos i guanyar-te el favor de tot el poble, que són bastants
doncs,
més.
Doncs sí, està bé.
Clar, després Calígula podia ser boig, però no era tonto. Aleshores, estava envoltat d'una guàrdia pretoriana molt ben pagada, molt ben escollida per ell mateix, que el protegia absolutament. I després, entre la població, sí que els hi fotia algunes putades també a la gent normal, els hi tancava els magatzems de gra, els hi feia trampes a les carreres de quadrigues, però... La gent normal deien, bueno, era un bon home, el que passa que la seva esposa, la Cesònia, li ha fet veure un beuratge que l'ha tornat boig.
Sempre
trobaven una excusa per poder justificar Calígula.
Jo havia sentit que era fruit d'alguna malaltia. Al cap d'un any se li havia girat per una malaltia.
Hi ha diferents versions d'això. Hi ha la versió de la malaltia, hi ha la versió potser menys creïble, que és la seva dona que li va donar un beuratge que el va tornar boig, hi ha la versió que realment estava boig, i després hi ha una versió que era un nen. És un nen petit amb un cos d'home i que actuava doncs, com un nen.
El que explicava el Jordi, que va maltractar molt les classes més poderoses, com explicava també el bueno de Suetonio.
Com que els animals que servien per alimentar les feres dels espectacles eren molt cars, les alimentava amb la carn dels criminals. Els llançava vius perquè els devoressin. També va fer serrar per la meitat del cos un gran nombre de ciutadans distingits. Obligava els pares a presenciar els suplicis a què sotmetia els seus fills. Va fer assotar amb cadenes el responsable dels jocs del circ i no el va fer matar fins que no va olorar la pudor del seu cervell en putrefacció. Un poeta va ser cremat a l'amfiteatre per un error en un vers. A un cavaller romà, el que havia fet llançar a les feres i que va cridar que era innocent, el va fer sortir, li va fer tallar la llengua i el va tornar a enviar al suplici.
Ja no m'és maco, eh? i a mi em sorprèn les idees. No només cal ser cruel, cal ser creatiu.
Sí, el tio tenia unes idees originals, eh? Déu-n'hi-do. Va fer cònsol al seu cavall, sí o no?
Suetoni diu que sí.
Pot ser que Suetoni ja es dediqués a escriure la novel·la de la seva vida?
Suetoni ho afirma. Hi ha algun altre escriptor de l'època, com Cassidio, que també ho diu, però no ho esmenta ningú més. Ell, el seu cavall, també diuen que el va fer participar en orgies, que li va fer construir quadres de marbre i de marfil, és a dir, una llarga llista d'excentricitats que, repeteixo, es firma Suetoni que les va fer,
Déu-n'hi-do, quina història. Va fer serrar altres històries, va fer serrar les proves de més de 3.000 vaixells, els va fer posar a la badia de Nàpols, els va cobrir de terra i s'hi va passejar pel damunt amb el seu cavall.
Sí, perquè el Tiberi va dir que abans es passejaria un amb cavall per la badia de Nàpols, que era impossible de fer-ho, que no pas que Calígula arribés emperador. I quan va arribar, ho va fer.
Hi ha molt de...
És molt reactiu,
sí,
aquest noi,
moltes ganes de tornar...
Molt de compte amb el que li deies,
sí,
perquè...
Molt però... retrets, eh, aquest noi.
S'havia de vigilar molt.
Però llavors, retrets. Per què Tiberi pensava que Calígula no seria emperador? No era com hereditari?
No era hereditari, perquè Calígula no era el fill de Tiberi.
Era el nebot, no?
Era el nebot, sí que el tenia com afillat, però no era el fill, tenia un altre fill, Tiberi, sí.
I que planejaven que fos aquell l'emperador?
Primer els va ser una van ser els dos emperadors, el que passa que l'altre va morir al cap
de poc. Ningú sap, ningú té cap mena de sospita al respecte. Sí.
Ai, i la seva vida amorosa també, déu-n'hi-do.
La seva vida amorosa va ser molt densa, és a dir, va tenir relacions sexuals amb les seues germanes, va tenir relacions sexuals amb les dones dels seus amics, feia prostituir les dones dels amics i a les dones de l'aristocràcia amb un bordell que tenia a palau i al qual, veus, convidava el poble a tenir relacions amb les dones aristòcrates.
Mare de Déu.
A canvi de res. També tenia, ell sempre presumia que tenia el membre viril molt gran, i es va assabentar que un gladiador el tenia més gran que ell i li va fer tallar.
Veus? És a dir, ja començo a conèixer, ja m'ho he vingut bé.
Sí, jo també.
Ja m'ho he vist venir.
Sí, era un personatge, un addicte al sexe, que es diria avui, a més, amb una bogeria total, no?
I al poble hi havia algú que el sé... Vull dir, era, tothom pensava que aquest home era bon emperador?
Bueno,
continuava caient bé?
És el que et dic, el poble, mentre protegés els rics i protegés els aristòcrates i amb ells els deixés tranquils, doncs no era un personatge precisament impopular, Calígula.
Però digue'm, per acabar aquesta història, que algú després va voler compensar Calígula amb algú una mica millor, o la cosa va anar pitjor?
Bueno, després de Calígula va ser assassinat amb 30 punyalades, amb moltes d'elles als testicles, per cert. I aleshores van anar al palau, van trobar un home amagat darrere unes cortines i era Claudi. El jo Claudi, el de la... I llavors van fer emperador ràpidament a Claudi, que va ser qui el va succeir, va governar una
sèrie. Més moderat.
Claudi era tartamut, tenia problemes de psicomotricitat i, bueno, va ser un emperador més moderat.
Volien compensar, clarament.
Era intel·ligentíssim, Claudi, no?
Sí, era un home intel·ligent que, de petit, la seva mare deia que era deficient, però en realitat no era deficient.
Grandíssima sèrie que encara s'aguanta, eh? Jo la vaig veure fa poc, a nivell de maquillatge i d'escenografia, la cosa encara patina una mica, però a nivell d'argument i de diàlegs... No? Jo,
crec que la sèrie també fan i posen molt més pa que formatge, no?
Em sembla que el protagonista, el que feia de Clàudia, es deia Jacobi de
Cognom.
Sí, senyor.
Com el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
Sí, senyor.
Jacobi. A Alella.
Alcalde.
Alcalde Jacobi.
Gràcies, alcalde Creus.
Alcalde Creus.
Que vagi molt bé.
A vosaltres.